Rossell enamorada de tu. Artur Ramon, bon dia.
Bon dia.
Mira.
Caram. Diu, és una secció que m'encanta. Diu, espero aquell moment per imaginar-me aquells quadres per la ràdio.
Que bé.
Està bé, no?
Oh, fantàstic, m'agrada molt ella.
Vens molt primaveral, eh? Una
avui
mica.
Vinc una
mira
mica...
quina camisa que porta, sí. L'Artur, de color rosa.
Estàs viu, avui estàs com enèrgic.
Avui sí, avui em noto primaveral.
I és que avui parlarem de la primavera.
Una època de sol, com diuen els Beatles, de pluja i de molts contrastos que moltes vegades ens passen factura.
I per això, com que sabia que avui vindries, Artur, molt primaveral, saludarem l'Antoni Bulbena. Antoni, bon dia.
Bon dia, tingueu.
El doctor Bulbena, psiquiatre, catedràtic i director del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona, et donarà quatre consells perquè aquest estat físic que ens mostres no t'afecti tant també emocionalment.
A veure.
Doctor, ens afecta molt això de la primavera o no?
Doncs, poder hi ha més, en aquest sentit, hi ha més pa que formatge. És a dir, que està molt, es diu molt, probablement l'afectació probablement és menys intensa, especialment amb el que fa a lo negatiu. Ara, sí que efectivament, com que hi ha més llum, hi ha més canvis de tipus meteorològic, que són doncs, pluges, i per tant, quan acaba de ploure, això ens estimula molt. I per tant, hi ha diversos factors que fan que estiguem una mica més actius i més emprenedors. Ara, no és una cosa que això, l'astènia primaveral, que sempre es pregunta, és un tòpic que realment és allò que, com els bitllets de 500, que no es troben mai, diguem.
Ja. Sí, els tenien uns quants, els de 500.
Sí, quatre els tenen i quan els troben mai acaben de ser del tot legals.
No, són fotocòpies.
Exacte, també. Però aleshores, la primavera seria, tindria un punt més de creixement i la tardor de creixement, en aquest sentit anímic?
Sí, això sí. Quan, sobretot les persones que tenen ja una certa tendència a tenir doncs, estats d'ànim canviants, depressions o eufòries, sí que realment noten variacions molts d'ells en primavera i tardor. En el nostre context, és la tardor clarament pitjor que la primavera, però esclar, també la primavera, com que hi ha canvis molt sobtats de llum i d'altres variables atmosfèriques, fan que hi hagi les persones més vulnerables ho noten més. O, per exemple, el canvi horari. El canvi horari hi ha persones que el noten bastant.
Ai, sí.
Però esclar, estem parlant d'un 15% de la població que ho nota molt.
Els que treballem...
La part, una miqueta i hem tirat, no?
I, per exemple, quan arriba la tardor de la primavera, noteu que hi ha més consultes? Augmenta les consultes?
Sí, home, no de tots els trastorns, però, per exemple, en el cas de la patologia mental o dels problemes mentals, clarament la tardor hi ha més problemes d'angoixa i més problemes de depressió, clarament. O sigui que quan recomanem al pacient o quan provem de deixar la medicació, mai s'ha de fer a la tardor. Es deixa doncs, molt al principi de l'estiu, que és el moment que precisament baixen els trastorns. O sigui que és un bon moment per angoixa i depressió a l'estiu. Ara, a la tardor, especialment, i també a la primavera, hi ha uns pics que hi ha gent que ho nota molt, efectivament.
Doctor Bulbena, gràcies per atendre'ns. Avui, de fet, amb l'Artur Ramon parlarem dels contrastos a la pintura. Una mica la primavera és això, no? Una època de contrastos.
Sí, ho és molt, i això ens invita que ens adaptem activament, perquè a vegades això ens dona una mica més de feina des del punt de vista adaptatiu. Però és benvinguda, en principi, és un canvi positiu.
Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Adéu.
Era Barcelona, com, mig primavera, no floreix mai.
Plantejat aquests contrastos amb diferents termes. Començarem parlant del primer, que és un clàssic, l'alegria i la tristesa. Eh? Emocions, mateixa moneda. En la pintura, com ho trobem, això?
Doncs agafarem dos grans monstres que ja en vam parlar l'altre dia, és a dir, que ens va bé perquè continuem una mica
el fil
de l'altre dia, que són Matisse i Picasso. Matisse amb l'alegria i Picasso amb la tristesa.
De Matisse tens la dansa, ens proposes la dansa, i de Picasso una parella de pobres.
Sí,
que n'havia pintat molt de pobres.
En va pintar moltíssims, i són dos quadres que es van realitzar quasi a la mateixa època. El de Matisse és de 1906 i el de Picasso 1903. Per tant, ens va bé per comparar-los, perquè estem en el mateix moment, pràcticament, i hi ha una influència en el de Matisse molt clara de Picasso. Fixeu-vos, aquest quadre, la dansa, si fem una abstracció, aquí veiem aquestes cinc figures de color terra que representen doncs, el cos humà, la vida, que estan ballant.
És un grup de cinc persones, és homes i dones, veig, ballant, fent cercles despullats.
Sí, el blau, que és simbolitza el cel, el verd és la terra, i què passa aquí? Que Picasso està inspirant-se amb les demoiselles d'Avinyó. Hi ha un element arcaic en l'explicació d'aquesta obra, és com si les demoiselles d'Avinyó s'haguessin posat a ballar. I de repent, doncs, et trobes amb un homenatge, una celebració de la vida, de l'hedonisme, de la llibertat personal, amb aquestes danses. I era un quadre que a Matisse sempre li agradava molt. Deia que era el clímax de la intensitat de la llum, aquest quadre. I veritablement hi han dues versions, una a Sant Petersburg a l'Ermitage, l'altra està al MoMA a Nova York, molt semblant les dues, i és un quadre que et poses davant d'ell i et dona un bon rotllo, un...
Sí, alegria.
Sí,
alegria.
Sí, molta alegria.
El color, el feeling, moviment, no?
Un feeling meravellós. Per tant, jo em quedaria amb aquest i amb la versió a Sant Petersburg, que la va pintar de més Matisse per un amic seu, que era el Sergei Shukhtin, pel menjador a casa seva, un dels grans col·leccionistes russos que va ser patró, a més, de Matisse, i li va pintar el quadre per casa seva.
Pel que fa a la tristesa, veiem un Picasso... És un clàssic, aquest quadre, eh?
Sí,
que és un quadre dur,
eh?
Una dona que es tapa amb el mentó, fa la sensació que té fred, està com una mena de bar, però amb la copa...
Sí, sí. Una mirada de resignació,
sí,
no?
Sí, forma part, clar, del Picasso de l'època blava, que és un Picasso melancònic, trist, on hi ha en aquests elements de la pobresa, del nihilisme... Però en aquest quadre hi ha dues coses que m'agraden molt. La primera, aquest recurs que tenen els artistes des d'èpoques molt antigues, de que hi ha un personatge que està quasi mirant-nos, encara que té una mica la mirada perduda, que és la dona, però busca una mica la nostra compassió. Mentre l'home, fixeu-vos que té una mirada absolutament fora de...
Perduda, sí.
Perduda, fora del marc de relació amb l'espectador, i hi ha una absoluta desesperança en tot això, no? Després està pintat amb un... Jo avui m'hi fixava. Està pintat d'una manera que pràcticament no té preparació, aquest quadre. Amb la qual cosa ha craquelat amb el temps... Amb unes cracalures molt... Fixeu-vos a la galta de l'home, i que això li dona encara un aspecte més pretèrit, més de pas del temps, més melancònic.
Per entendre'ns, com si fossin rugositats, eh?
Sí, unes rugositats, que és la manera amb la que el quadre ha estat preparat per el no tenir base de preparació, amb el temps, craquela d'aquesta manera. I, a més, es relaciona amb un gravat molt important de Picasso, que és l'Àpat Frugal, que va pintar un any després. I que és la mateixa idea. Són dos personatges incomunicats, sols, tristos i amb una...
Mirada perduda,
no
també.
No future,
sí.
Sense futur.
Estem parlant de contrastos, és la primavera, i amb l'Artur Ramon repassem quadres que s'expliquin aquest contrast. Els quadres els podeu recuperar a través del Twitter, les fotografies les pengem perquè pugueu també analitzar-lo conjuntament. Parlem ara d'un altre contrast clàssic, és el mar i la muntanya. Quadre que ens portes del mar, platja, de Modest Urgell. Has portat una pintura d'unes barques, veiem, i és la platja, més trista, aquesta, no?
És una platja melancònica.
Mar i sorra del mateix color, pràcticament, eh?
Sí, és un quadre que m'agrada molt, perquè jo crec que aquest és un dels millors pintors catalans i dels, avui en dia, menys apreciats, que no ho acabo d'entendre massa. És una platja a la Rabassada, de Tarragona.
Què dius ara?
Sí, i sempre Urgell fa la mateixa idea compositiva, que és dos terceres parts del quadre és el cel, i una part del quadre és aquesta sorra, terra, que a més si t'apropes veus que la herba la fa amb el mànec del pinzell per donar-li un element de... Ell pinta sempre amb pinzellades molt, molt planes i molt llises, però
sí,
li dona aquest petit relleu. I si ara féssim una abstracció, traiem les barques i fem una abstracció, què hi ha aquí darrere?
Ara diré un disbarat. Rotko, no.
No, i és Rotko, perquè són els camps, diguéssim, geomètrics.
Sí.
Però no veieu que també hi ha els paisatges de Dalí?
Ai.
Dalí es va influenciar moltíssim de Modest Urgell.
Sí?
Ell ho va dir-ho. Era un dels seus pintors preferits i el col·leccionava. Perquè hi ha aquesta... Abans ho ha dit el Ricard, no? Aquest element melancònic, molt de tristesa, però alhora... té un punt quasi oníric. O sigui, la realitat, quan la força és tant, pot arribar a tenir... entrant al terreny quasi dels somnis.
I com els tres medis conflueixen, no?
Sí, com
mar,
es van...
Cel,
es van
muntanya, sí.
I la llum del capvespre,
sí.
com la toca. Quantes vegades ens ha passat de quedar-nos tard a la platja i veure que és la millor hora, eh? Aquella a l'estiu de les 7, les 8.
Marxant, que els nens marxen, els gossos
i
els nens marxen.
És el moment perfecte, fins que es fa fosc. És el millor moment.
I els pares pesats, també, que hi ha uns quants que també dius, noi, lliga el gos, Digue el gos. Deixa'm tranquil a la platja. Segon quadre, una muntanya, és Montseny. Sí. Sol ponent-se, es diu.
Sí, és aquest un... sí que és maco, aquest és lluminós.
Aquest és un dels quadres que més m'agraden. Està al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Això?
No, això és el Montseny, segur, perquè sabem que aquest pintor, Marià Pi de la Serra, que havia estat a París, a Misère Nalier, va conèixer l'impressionisme, exactament, el puntillisme, i quan va venir a Barcelona va fer una exposició el 1902 i va rebre unes garrotades. La crítica va ser tan cruel amb ell que es va retirar a l'ermita Sant Segimon, al Montseny, molt a prop del Matagalls, i va fer una sèrie de paisatges magnífics.
Color daurat, sí. Molta llum.
Molta llum.
Molt relleu.
Molt relleu, puntillisme, és a dir, que tot a base de pinzellades quasi de, només d'un toc, amb una molt diluïdes, molt sinuoses, i amb un llenguatge molt personal que no hi ha cap altre artista com ell que hagi pintat tan bé el Montseny. I us ho dic perquè, a més, és un paisatge que jo el conec bé.
Sí,
i que m'agrada molt com Pi de la Serra el copsa.
I últim contrast, parlem ara de colors. Portes una obra de color blanc i una altra de negre.
Blanc i negre.
Blanc i negre.
Black and white.
Comencem pel white.
Déu-n'hi-do,
És brutal.
És brutal, això.
És increïble, eh?
Esquerdes.
Tinc moltes preguntes a fer-te.
Sí, doncs endavant.
Clar, no... Això, on ho trobem, això? Això és a la natura? És a l'aire lliure? És un quadre? Què és això?
Sembla una mica com una terra escardada, no? Quan es
és de manera natural?
Sí, sí. Mira, aquest és el gran pintor abstracte italià. Per entendre'ns, és el Tàpies d'Itàlia. És un artista de la, que utilitza... Aquest, és un moment molt clar de la història de l'art, dels anys 50, de l'art brut, l'estètica, el desperdici... I llavors, per mi, aquests són els artistes més realistes de tots, sent abstractes. Per què? Perquè aquí està representant aquesta terra seca que pots tenir, per exemple, a prop d'un pantà. Per entendre'ns, no?
Sí.
Això és el que estem veient. Per tant, és un tros de realitat. Quan veus un tàpies, que estàs veient? Un mur. Jo, quan vaig a vegades pel metro, els murs que veig, si els retallés... Són un tàpies.
Té aquest punt també a Barcelona, no? Una mica, que va
el
buscar...
El primer Barceló, que ve de l'art brut i de tot això, és molt, molt, té obres molt similars a les d'Alberto Burri, i l'havia vist molt.
Esquerdes.
Esquerdes. Aquesta és una obra de les millors seves, és ja dels anys 80, tot i que va ser un artista que va excel·lir als anys 50. Molts oients es preguntaran on poden veure obra de Burri. Doncs a quasi tots els museus importants del món, i a més a Città di Castello, que és una ciutat que hi ha a l'Umbria entre Gubbio i Arezzo, on hi ha el museu, perquè és allà on va néixer ell el 1915. Però és un dels grans artistes del segle XX italià, a casa nostra poc conegut, perquè no hi han hagut masses exposicions ni se li ha fet massa cas.
I el quadre de color negre que ens portes?
El quadre de color negre...
Un altre impacte, aquest.
Un altre impacte,
sí. Són com ratlles mal definides, mal fetes, de color negre, més gruixudes unes que les altres, no?
Mireu, aquest és un quadre de l'artista francès Pierre Soulages, que només va pintar en negre. Ell té una frase... Sí, tota la seva obra es basa en negre. Ell deia... El negre és un color i és un no color. Diu, quan la llum es reflecteix en el negre, es transforma i es transmuta i obre un camp mental propi. Soulages, tota la seva obra està basada en el negre, per això l'he portat. A més, és un artista que ara últimament li van dedicar un museu molt bonic a la ciutat de Rodé, al Midi. És a dir, que ara estem en època Setmana Santa, si els oients hi volen anar, està a 6 hores de cotxe a Barcelona.
Caram.
I a l'edifici és molt bonic, fet per aquest estudi català RCR, que ara van guanyar el Pritzker d'Arquitectura. Els dels que van fer aquella intervenció tan bonica a Olot. Per tant, si voleu anar a veure Soulages, i, a més, amb un museu fet per uns arquitectes catalans que són el Nobel d'Arquitectura, doncs no hi ha res com en el Museu Soulages de Rodé, que està aquí al Midi i bastant a prop, vaja. Té la mateixa distància que anar a Madrid en cotxe.
Mira.
Bon plan.
No?
Ara que sí.
Una bona proposta.
És que aquesta zona del Midi és molt bonica i la gent no hi va.
Sí.
Perquè allà tens una sèrie de ciutats i de llocs meravellosos. Seret, Colliure... Jo sóc molt fan del Midi. De Catalunya Nord, no el Midi. Per mi és la Catalunya Nord.
Marxes de vacances, Artur?
I tant.
Montseny. A
Viladrau, sí, senyor.
Ara ja he dit moltes pistes, la gent et vindrà
allà... Bueno, que em vinguin a veure, benvinguts seran.
Encara els hi pots ensenyar a fer quatre coses.
Els ensenyaré els paisatges que va pintar Pi de la Serra.
Mira.
El del Montseny que ara explicava.
Ah, efectivament.
Albert Tur, fins la setmana
vinga,
que ve.
Vinga, fins aviat.
Bona setmana santa. I ara us deixem amb un historial, l'historial que ha guanyat aquest trimestre, aquest segon trimestre, és el del Sugranyes, un home mític de la ràdio a Reus, que us presentem tot seguit per acabar aquesta hora del suplement de Catalunya Ràdio.